Sí, és que jo crec que és precisament aquesta l'estratègia que ara hem d'utilitzar, i a més una estratègia que se'n beneficiarà a tothom. Se'n beneficiarà pues, les cobertures vacunals a nivell poblacional, la comunitat se'n beneficiarà, aquestes persones que no s'han volgut vacunar, si per aquest motiu es vacunen, pues, ells també estaran protegits, i a més l'oci nocturn, que lògicament pues, aquestes persones, els empresaris, les persones que tenen negocis d'aquest tipus, pues, han patit molt durant la pandèmia. Doncs això també és una manera de que puguin reobrir amb més seguretat. O sigui, jo crec que és una mesura que beneficia a tots.
Una darrera pregunta, doctora Campins. Tots estàvem esperant que arribés l'estiu, perquè l'estiu, en principi, és l'època de l'any que ens havia d'anar millor. Era l'estiu que potser se'ns havia de semblar més als estius que recordàvem abans de la pandèmia. Va arribar la cinquena onada i ens ha portat de corcoll tot l'estiu. I ara vostè parlava del que ens començarà a passar d'aquí un mes. Ens hem de preocupar gaire per aquesta possible sisena onada d'aquesta tardor?
No, jo sincerament penso que aquesta sisena onada, si és, serà una sisena onada més semblant a la quarta, eh? Una sisena onada molt, molt inferior que aquesta cinquena. Potser no estarà en forma d'onada, sinó que seran brots aïllats en determinats entorns, i que si realment tenim aquesta capacitat de rastreig que Salut Pública ha dit que en aquests moments té, i que ja es pot, una vegada destensionat els centres d'atenció primària, pues es pot donar suport a rastrejar una altra vegada i fer tots els estudis de contactes. Doncs si podem tallar les cadenes de transmissió dintre d'aquests brots, pues igual aquesta sisena onada es convertiria simplement en brots aïllats que es poden anar tallant, i si bueno, hi ha la mala sort de que sí que sigui en forma d'onada generalitzada, jo penso que en aquests moments, en què també hem avançat una mica amb la vacunació i sobretot amb el que representarà el certificat vacunal per entrar pues, en determinats espais públics tancats, doncs jo crec que tot això ens ha d'ajudar a que sigui una sisena onada amb molta menys afectació i sobretot amb molta menys tensió a nivell del sistema sanitari.
Doctora Campins, gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer escoltar-la.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Molt que bon vagi dia. Molt bé. Moltes gràcies. Bon dia a la doctora Magda Campins, que és la cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. A veure, Marta Lasalas, Carles Fernández, a favor o en contra d'aquest passaport Covid com a eina que ens obri les portes a la restauració, a l'oci nocturn, i si cal també a l'oci diurn, no? Que fins i tot estava plantejant la doctora, que tinguéssim la clau de les coses al nostre telèfon mòbil a canvi de vacunar-nos.
En principi sembla una mesura que és el que deia la doctora Campins, no? És una manera d'obligar la gent a vacunar-se. No fas la vacuna obligatòria, però escolta, vols anar a la discoteca, doncs vacuna't. De tota manera, el Tribunal Suprem ha acceptat en el cas de Galícia, perquè Galícia puntualitza d'una manera molt precisa en unes determinades zones on la incidència de la malaltia és molt alta i durant un determinat temps. O sigui, això el Suprem no ho ha acceptat com una mesura generalitzada, i de fet Andalusia li va tombar. Per tant, val, sí, d'acord, una mesura per incentivar la vacunació, però que no és la mesura que es podrà assumir, per la senzilla raó que el Suprem no... Si ha de ser, ha de tenir una continuïtat en les seves sentències i en la seva pròpia jurisprudència, doncs no ho acceptarà. Per tant, potser el que caldria és fer, no sé si dir pedagogia, perquè més del que s'ha explicat segurament no es pot explicar, però entendre les raons, buscar les raons per les quals aquesta gent no es vol vacunar i intentar contraposar-les amb arguments sanitaris, perquè és que si no, per la via de l'obligatorietat és complicat. A banda que a nivell global, fins i tot l'OMS ha dit que aquesta mesura no es pot aplicar de manera generalitzada perquè provoca unes desigualtats entre la gent que té diferent accés a la vacuna. Per tant, és complicat, i jo crec que més aviat el que s'ha de fer és fer entendre la gent.
Passa que la doctora estava plantejant també una qüestió que és interessant, no? Que és que ens estem quedant, o que l'administració s'està quedant sense eines per intentar incentivar aquesta vacunació. Per tant, el passaport Covid tindrà moltes limitacions, perquè evidentment el Suprem l'ha autoritzat per una situació molt puntual, però és que no hi ha a què agafar-se sinó per fomentar aquesta vacunació ara, Carles.
Jo crec que des del moment en què ha deixat de ser discriminatori el fet d'estar o no vacunat, o sigui, ara ja tothom que vulgui es pot vacunar, i ja de fa moltes setmanes, doncs ja és exigible. I a més, jo crec que no només per l'oci nocturn, també seria per mi, des del meu punt de vista, per la presencialitat a la universitat. La universitat és híbrida, no? Doncs si no et vols vacunar, no pots accedir a les classes i ho fas híbrid. Jo crec que és exigible...
No és híbrida,
El 70% de la... pot tenir...
Sí, però les classes presencials són presencials.
Són presencials i també es poden seguir des de casa, alhora.
No. A la Universitat de Barcelona no. Les classes són presencials.
Són presencials, però també... Però algú es pot quedar a casa i seguir-la. Altra cosa és que t'estiguin fent la classe virtual. Perquè l'aforament que tu tens és un 70% dels estudiants.
En principi, ara les classes... Sí, hi ha unes classes que es faran telemàticament, però hi ha les classes que són presencials, i les classes presencials són presencials. El que passa que aquí estem en un debat, en el fons, de si ha de ser obligatòria o no la vacuna. Vull dir que per la porta del darrere s'està intentant fer obligatòria la vacuna.
Jo no estic dient que sigui obligatòria. Jo el que estic dient és que si tu no et vols vacunar, és una raó de salut pública, i ho tens a l'abast, fins que no ho teníem a l'abast, no, però ara ho tens a l'abast, és una opció teva, personal, òbviament, és personal, però té una afectació, perquè el fet de que tu no estiguis vacunat perjudica la resta.
Sí.
Això no és el mateix com que fumis o no fumis, perquè ens entenguem. Eh?
Sí.
Vam decidir que tu no podies fumar a espais tancats perquè perjudicaves els altres. Ara, si tu a casa teva, en la teva soledat, vols fumar, doncs tu mateix. Cadascú fa el que considera. Però com que és un problema de salut pública, per exemple, jo crec que és exigible a tothom que té atenció al públic. Jo crec que qui atén al públic, doncs se li ha d'exigir que estigui vacunat. Per què? Pel mateix.
Però això sí que és una afectació directa a un dret personal teu, a la teva pròpia salut.
Però és que els teus drets, diguem, acaben quan es vulneren els de la resta.
Per tant, el que jo dic, Carles, és fem-ho obertament. O sigui, a França van ser els primers que van posar el passaport Covid perquè la gent no es vacunava, perquè hi havia un nivell de vacunació baixíssim. I van dir, escolti'm, doncs, si vol entrar... Era una manera de fer-ho obligatori. Ni tan sols així se n'han sortit, i ara és obligatori. Si vols treballar amb el sector sanitari, has de vacunar-te. Escolta'm, doncs, d'acord, parlem-ho obertament. Volen que la vacunació sigui obligatòria? Doncs parlem obertament. Ara... que t'intentin... Clar, és que en realitat el que s'està intentant és fer obligatori la vacuna. Jo no t'estic dient que estigui en contra ni a favor. Només t'estic dient, parlem clarament.
Però segurament, el nivell de vacunació està al 70... Cas català, no? 72, no? És pràcticament el 72%. És a dir, també seria un debat que en realitat seria una mica fal·laç, perquè la immensa majoria dels catalans que es poden vacunar s'han vacunat. La qüestió és què passa amb aquesta bossa de gent. En aquest cas estem parlant de joves que tenen entre 20, 25, 26, fins als 30 anys, que són sobretot els que menys... No és que no s'hagin vacunat, perquè em sembla que pràcticament un 60% s'ha vacunat, però és on hi ha el gruix més gran de persones que no ho fan, no? Que per això deia la doctora Campins, que se'ls estan anant a buscar directament a les universitats, no? És a dir, a la universitat. Tu ara pots entrar per la porta de la universitat i vacunar-te.
Sense cita prèvia, sense hora.
És a dir, més fàcil és impossible.
Hi ha un aspecte que és clar, que és la vacuna no t'immunitza 100%. O sigui, hi ha hagut gent que ha mort havent estat vacunada, de les dues pautes. I molta gent gran que ha mort estant vacunada. O sigui, és evident que et redueix el risc en un percentatge altíssim, i sobretot el risc de que ser greu i encara més el risc de morir. Però no el risc d'emmalaltir. Per tant, com que el risc existeix, no val. No, és un fet de responsabilitat, diguem, social, que jo crec que és exigible. És exigible, i ara, a aquestes alçades de la pel·lícula, o sigui, ahir escoltar la senyora Cabezas dient no m'enviï més vacunes, diguem, això és exigible, des del meu punt de vista, que tothom s'hagi de vacunar. I el que no ha de tenir limitacions, no per ell, sinó per no afectar la resta.
El que passa que aquí sí que entrem s'entraria en una casuística legal complicada, que és el Tribunal Suprem, que això és el que plantejava la Marta només d'entrada, no? És a dir, el govern català ara pot començar, o començarà el debat, perquè així ho va dir la secretària de Salut Pública, començarem el debat sobre si l'hem d'implantar. Però com el justifiques a dia d'avui amb les dades de Catalunya?
Bé, però quan jo estic, per exemple, en un centre de salut, he de poder tenir garantit que tothom que entra al centre de salut té la doble pauta, assumint el risc que la doble pauta no garanteix el 100%, Això ja ho assumim, però jo crec que ara ja puc exigir-li a l'administració que tothom que entri allà, perquè quan era l'hora ens posaven dues portes, i no dèiem res. I per una porta entraven els que anaven a Covid i per l'altra porta els que s'havien trencat el braç, diguem, no? Deixa'm-ho posar aquest exemple estúpid. Però ara és exigible que quan jo estic en un centre de salut li digui a l'administració que ho gestiona, jo vull que tothom que estigui aquí estigui en doble pauta, i el que no hi sigui que entri per una altra porta i estigui aïllat? Jo crec que sí, que ara ja és exigible.
Però és que precisament aquí és on està el debat, no? El debat entre l'equilibri, el dret a la teva salut, i d'una banda, i l'altra banda, les llibertats personals de cadascú, perquè... no sé si recordeu el començament de la pandèmia, quan va aparèixer l'aplicació aquella, que fins i tot tu posaves les teves dades i si passava a prop teu una persona que tenia...
Ah, però això seria l'altra.
Sí, sí, però és que...
El radar Covid, sí, no? És una aplicació exitosa que ningú es descarregava i la gent que es descarregava mai va funcionar bé.
Sí, sí, però també, però també hi havia aquell debat de dir, doncs, la llibertat individual de cadascú, el dret a les teves pròpies, de teva pròpia informació, les teves dades, tot... Clar, anem obrint portes. És un debat interessant, des del punt de vista teòric, però des del punt de vista pràctic, home, s'estan parlant de drets fonamentals de les persones i, per tant, fins a quin punt arribarem? És a dir, ara, és això que tu dius, no? Si entro en un centre sanitari, tinc dret a saber si que tothom estigui així. Després, també podries dir, tinc dret a saber si algú que ha estat a prop meu ha tingut aquesta malaltia i, per tant, imposar també, doncs, el radar Covid aquest que en el seu moment... És a dir, clar, entrem en un debat que és... És un debat teòric interessant, però quan el portes a la pràctica és... Ei, atenció, estem entrant en un terreny molt perillós. Per tant, escolta'm, jo no t'estic dient, insisteixo que no, a demanar aquest certificat per entrar a les discoteques, només dic, atenció, el que s'està intentant és fer obligatòria la vacuna. Per tant, parlem clarament de quin és el debat.
El que passa és que segurament el problema que tindran ara les administracions, la catalana, l'estatal, en general, és que haurem de començar a legislar i a regular com serà la nostra vida. És a dir, si estem al 72% de vacunació, podem accelerar-ho. Podem posar el passaport Covid en un cas puntual i arribarem al 78, al 79, al 80. Però molt més enllà no anirem. I allà sí que s'haurà de començar a decidir el debat que plantejava, per exemple, el Carles, no? Si decidim que el nostre topall haurà sigut el 77% de població vacunada, per exemple, que pot passar, i a partir d'aquí com ho gestionem, això?
No? Però per enfilar-me en un avió... És exigible que s'hagi de mostrar un passaport Covid,
però és que per enfilar-te
en un
avió, Carles, és segurament l'àmbit en el qual hem acceptat més coses sense motiu i sense preguntar del món mundial. Justament en un avió...
Doncs en un tren o en un autobús.
Això és una altra cosa.
O al metro.
Aquí està el debat.
Però en el moment en què jo tinc un certificat... Jo sóc un defensor del dret a la protecció de dades tan bèstia com es pugui ser. I aquell detector, diguem, de persones que eren o no... Això no et protegia les meves dades. Jo estic molt en contra que el sistema educatiu de Catalunya, com ha proposat el Departament d'Educació, tingui accés a saber quins professors i quins alumnes estan o no vacunats. A mi això no em sembla bé. A mi el que em sembla bé és que jo tinc un certificat que és meu i que només tinc jo i el Departament de Salut, perquè és només qui ho ha de tenir, que jo l'ensenyo de la mateixa manera que he d'ensenyar el DNI per embarcar en un avió. El DNI o el passaport. M'he d'identificar. Doncs això em sembla que és exigible, que de la mateixa manera que hem d'ensenyar un document per identificar-nos perquè jo sóc el Carles Fernández i no sóc el Pol Marçà, diguem, i m'he d'enfilar doncs, on sigui, doncs ara n'hem de tenir un altre, que és el que anem amb doble pauta. I si no vas amb doble pauta, llavors hem de veure les conseqüències que pugui tenir. Per mi és no entrar en llocs que siguin massius. Per mi és aquest. Però aquest ja en parlaríem. Ara, el fet de que tinguis doble pauta és, per mi, com tenir passaport. O sigui, tu, si vols volar fora de la Unió Europea, necessites el passaport, no? I si no el tens, no vols... Doncs això és exactament igual, si no tens...
No l'estàs convencent, em sembla, la Marta.
No, és que per entrar a la discoteca has d'ensenyar un passaport... un passaport, un DNI que diu que tens 18 anys,
Però, ara ja fa temps que no, però si passava, passava.
Sí. Sabeu per què em sembla interessant com ho hem de regular? L'altre dia hi pensava, crec que va ser abans d'ahir, que va sortir la notícia que la ciutat de Venècia, que està saturada de turistes... a partir d'aquest proper any farà una prova pilot que tu per entrar a visitar la part històrica de la ciutat, és a dir, el que la gent fa quan dius vas a Venècia, és a dir, per fer això, per anar a Venècia no només hauràs de reservar quin dia hi vas, sinó que hauràs de pagar. I amb la reserva donaràs el teu número de telèfon mòbil i sabran en tot moment totes les persones que hi ha dins de Venècia qui ha pagat, on està aquell telèfon movent-se per dins, és a dir, les nostres dades per fer turisme les haurem de començar a entregar a la ciutat perquè gestioni el nostre... Ells van dir, evidentment, amb el mateix que amb
sí,
el passaport
tot,
Covid.
Tot és confidencial.
No, ningú,
tot és confidencial.
Ningú sabrà que és Pol Barçà. Sabran que és un telèfon mòbil que es mou
sí,
per dintre la ciutat.
Pol, tot és confidencial fins al dia que llegeix la notícia. Han entrat uns hackers a Facebook i han descarregat les dades de 800.000 usuaris.
Sabeu què vaig pensar? Això farà que hi hagi menys turistes a Venècia?
No.
Discutirem molt sobre el passaport Covid i defensarem les nostres dades, però quan és el nostre oci tenim una certa tendència que, escolta, bé, no passa res, donarem les dades i entrarem a visitar Venècia. Doncs mira, tindré temps de parlar-ne aquests dies. La secretària de Salut Pública que ahir obria la porta, el govern diu que ho estudiarà. Nosaltres aquest matí n'hem parlat en temps de tertúlia amb la Marta Les Sales i amb el Carles Fernández. Però també ho hem fet amb el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, que ha dit que ho veuria bé, que ho decideixi la Generalitat, però que ja li semblaria bé. Li hem preguntat a la doctora Campins, ja ha dit que li sembla bé i que s'hauria d'aplicar, i de fet tot el nostre entorn ha dit està tendint cap aquí, per tant caldrà veure si això s'acaba convertint en una realitat també a casa nostra. Carles, Marta, un plaer, moltes gràcies.
Bon dia.
Ens retrobem la propera bon setmana. És un quart d'11 del matí, publicitat i tornem.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Siempre buscamos poner a punto las defensas de nuestros pequeños. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protect Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento que pone a punto las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. Com dèiem, a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren.
Tren.
Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
Tren. ¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
¡Buf! ¿Cómo me cuesta la vuelta a la rutina?
Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Si encara hi ets, és un plaer haver aguantat la vida amb tu. Ens ha ajudat al fons en tot és fosc, quan ho veiem tot perdut.
Així sonen els ocells dels Oques Grasses. És un dels grups, amb Zo, amb Su, amb Ses Freixes, entre d'altres, que estaran al Mercat de Música Viva de Vic, que torna, va tornar ahir, i estarà fins aquest cap de setmana amb més de 50 concerts presencials. És la 33a edició d'aquest festival, que aquest any es posiciona com un esdeveniment clau per la indústria musical en temps de pandèmia, i l'objectiu és acabar fent d'altaveu de les noves propostes de música en viu. A aquesta hora podem saludar el director artístic d'aquest Mercat de Música Viva de Vic, Marc Lloret. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Ahir vau arrencar aquesta nova edició del festival i estareu fins al cap de setmana. Hi ha moltes entrades que ja estan esgotades. Es nota que la gent en té ganes de festival i que té ganes de música en directe.
Sí, és clar, la gent té ganes de música en directe, i a part també hem de tenir en compte que són espais molt dins reduïts, que tenen un aforament limitat, i per tant fa que les entrades s'exhaureixin abans del que estem. Però vaja, bé, estem molt contents de la resposta, evidentment.
És un festival que, com totes les nostres vides, s'ha d'organitzar amb aquesta pandèmia, que hem passat aquest estiu, que l'hem passat com l'hem passat amb aquesta cinquena onada. No sé si ha costat gaire aquest final arribar a que estigui tot a punt, perquè ara, afortunadament, les dades ens acompanyen i són bones, per tant, intueixo que esteu tranquils, però segur que no ha sigut fàcil arribar fins aquí.
No, ni per nosaltres ni per ningú que organitza qualsevol cosa en aquests moments, perquè no només has de tenir en compte els aspectes que habitualment tens en compte, com és l'aspecte artístic, de l'organització, sinó que li has de sumar tota la gestió de les restriccions, has de tenir en compte doncs, com va evolucionant tot, tenir plans diferents per diferents possibilitats de futur, i aleshores doncs, és més... S'ha de treballar una mica més. Sí.
Què li podem explicar a la gent que es vulgui acostar fins a Vic per gaudir de la música i d'aquest Mercat de Música Viva de Vic? Entrades que encara pugui tenir? A qui podrà escoltar?
Doncs això podrà mirar a la web. A part d'aquests concerts que comentaves, aquests tenen les entrades exaurides, hi haurà més concerts a la bassa dels Germans Maristes, a la plaça dels Màrtirs, i fins i tot també a la Carpa i al teatre hi haurà espectacles de familiars dissabte al matí i algun concert... com el Danet i Jú, la Otra, o fins i tot hi ha els artistes que estan presentant discos nous, que alguns no tenen entrades exaurides.
Sí, per exemple?
Això s'hauria de mirar a la web.
Ho tenim aquí a la pàgina web, és aquesta pàgina web, que és mmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
molt, molt senzilla, molt, molt, molt intuïtiva, amb una manera molt clara de veure els artistes, i des d'allà es pot també accedir a la compra d'entrades per si vols reservar entrades, per si veus encara en queda.
Com va anar aquest concert amb el Petit de Calaril?
Va anar molt bé, va anar molt bé, va anar molt bé. Va ser la presentació de molts temes nous del grup. Evidentment, ells tenien aquest punt de vertigen i de moment de presentar els temes nous, i quan recuperaven algun antic es notava més a casa. Però va estar molt bé, la veritat és que continuen en aquesta línia tan especial d'escriure cançons al Joan Pons i la seva colla, i la veritat és que va ser un gran concert.
Volen quietud y la volen indefinida. Volen la seguretat. Ser de este món es un poc complicat. Ser inocero de forma normal.
Els Ventiladors de Zoo, un altre dels grups que passaran per aquest mercat de música viva de Vic. Una trobada que és molt interessant per al públic, però que ho és també des d'un punt de vista professional. En quin moment està ara mateix el món de la música professional, de les actuacions en directe?
Doncs, per les sensacions que hem tingut aquí amb la gent que s'ha acostat fins a Vic i que s'està reunint i està, doncs, això, trobant-se amb els seus companys de professió i de sector, hi ha optimisme, hi ha ganes de trobar-se, hi ha ganes de fer coses, i hem de veure com evoluciona aquest any, però en principi hi ha bones expectatives, i des del mercat s'està treballant perquè els grups que presenten propostes puguin estar movent-los durant la temporada que ve.
Aquest matí estàvem parlant al programa de la possibilitat que el govern català aposti per aquest passaport Covid. No sé si des del punt de vista de la música, del món de la música i de la gestió de les persones que han d'assistir als concerts que es preparen, podria ser una eina bona, efectiva, i que reclamaríeu com a interessant que es pogués arribar a implantar. No us arribarà, evidentment, a temps per aquesta edició del mercat, però sí que pel món de la música i de les actuacions en directe podria tenir una utilitat, no?
qualsevol solució que aporti, diguem, seguretat i que faciliti l'organització de la música en directe és de molt ben rebut, segur, per tot el sector, i tant que sí.
El Marc Lloret és el director artístic d'aquest Mercat de Música Viva de Vic, que acaba d'arrencar i que podreu gaudir encara tot aquest cap de setmana. Marc, un plaer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.
Molt bon dia.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Vaja, amb més música arribarem al punt de 11:15 del matí. Mercè, com estem? Molt
què
bon
tal?
Dia.
Què
ben
tal,
tornada,
Pol?
Mercè Raga. Olga, bon dia. Com estem?
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia. Que bé, eh? Com esteu? És dijous. Estic Pol, encantat de la vida.
Jo estic vacunada, jo ho aviso.
Oh, és veritat!
Sí, sí, sí. Mira, el braç, no tinc braç esquerre.
Però només és el braç?
Bé, el braç...
Mira-li els ulls, els ulls plorosos.
No sé. Que només sigui el braç és una gran... Jo no t'ho vaig dir ahir, jo vaig quedar doblegat amb la segona dosi.
M'ho estàs dient en sèrio.
T'ho juro. I el braç estava encantat de la vida perquè, mira, era així. Podia volar, no feia res,
no,
re,
no
cap
notaves.
Dolor.
No,
però jo... vaig quedar trinxat. Però res, va ser un moment, eh? L'endemà ja vaig estar bé.
Jo estic aquí aguantant. L'Olga ja li ha dit avui que no marxi gaire lluny. No fos cas que en algun moment...
La veig prou bé, però sí que té uns ulls excessivament plorosos, em sembla.
A veure, va, si la vacuna t'ho permet, què farem? Avui?
Ara. Doncs mira, començarem parlant de la situació que es va viure i que es viu a l'Afganistan. A l'Afganistan ho farem amb una noia catalana, Pol, que va ajudar a sortir del país una refugiada. També en parlarem amb el director de l'associació Vahid Al-Kataza, que ha acollit 120 migrants afganesos.
I avui estrenem secció. Els dijous, cada 15 dies, parlarem de ciència. Bé, ens en parlarà en Joan Anton Català, que és astrofísic i divulgador científic. En la seva estrena ens parlarà de la tardor, que és a punt d'arribar.
I ara, Pol, ja saps... Per cert, avui no has de marxar gaire lluny, no?
Perquè avui no me'n vaig enlloc, no pateixis.
Estaràs al Chess Long amb nosaltres,
I
eh?
Tant,
que
i encantat
secció,
de la vida.
I parlarem una estoneta amb tu, conversarem. Però això, abans de tot, com ja saps, et toca prendre una decisió, has de triar.
Vinga, va.
Escoltem l'original, la tria.
Meravellós, ja ens diu el títol al principi, Fast Car, de Tracy Chapman. Una cançó que va sonar molt a finals dels 80, animada, com la Tracy Chapman. La primera versió és de Jonas Blue, fent duet amb Dakota. Veuràs que és més enèrgica. I remember when we were
driving in your car. Aquí hi ha hagut un petit, ja estem tots com vacunats, jo crec. Aquesta és la versió, era la meva versió, era la versió chill-out, que és la que, el ritme que vaig jo avui, eh?
Sí, no, anava a dir, aquesta és tranquil·leta.
A veure, avui, Mercè, com estàs vacunat, deixo triar, va, quina vols?
Mira, doncs jo, com que estic vacunada avui, si m'ho permets, Pol, fem l'energètica.
A veure, va.
Va.
Jo necessito energia, eh?
Doncs va, jo també estic amb el Pol avui, eh, Olga?
Quedem-nos amb aquesta, perquè si no...
Sí, clarament. Jo avui em quedo aquesta, de veritat. De qui és aquesta?
Aquesta és de Jonas Blue i Dakota.
Jonas Blue i Dakota. Fast Car. Doncs jo em quedo amb aquesta. A quina hora vols que torni?
Doncs mira, cap allà a la una.
Cap allà a la una? Perfecte.
Et citem
doncs,
aquí.
Ens retrobem a la una, i si no hi sou a la una, amb mi a partir de les 8 del matí. Però avui, allò que dir-vos fins demà, fins ara.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Doncs seguim al matí a Ràdio Estel. Bon dia de nou, què tal, com esteu? A partir d'ara i fins a 3:45 del migdia estarem amb tot allò que tu facis al teu costat, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, a les vies de so, José Matosas i Jordi Carretero. Dijous 16 de setembre, ahir va fer un mes de la tornada al poder dels talibans a l'Afganistan, i és per això que avui volem fixar-nos en quina situació ha quedat el país, un mes després de la retirada de les tropes militars nord-americanes. En parlarem avui al programa amb Dani Ibarz. Ell és director de Beit Al-Qaqafa, una entitat que porta més de 42 anys acollint refugiats. I també avui us volem doncs, apropar el testimoni de la Laia Marçal, qui va ajudar a sortir d'Afganistan a Nilofar Ayoubi, una activista afganesa refugiada ara a Polònia. I a les 11 parlarem avui de lideratge a l'Espai Plusvàlua Dones, de la mà de Mireia del Pozo. I també avui ens volem apropar una mica més a la ciència. I ens hi ajudarà l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Treballem les neurones. Començarem per ser avui parlant de les estacions de l'any. I queda't fins al final del programa, perquè ja ho hem anunciat, avui arriba el nostre Chase Long particular. Els dijous conversarem amb persones que tenen una història especial al darrere. Avui estrena al nostre divan el periodista Pol Marçà, conductor de la part informativa del matí a Ràdio Estel.
Comença la taula de redacció.
2 minuts que passen de 2:15. Olga Vallejo, bon dia.
Molt bon dia.
David Serra, bon dia.
Bon dia.
Marta Jarque, bon dia.
Bon dia.
Nois, com esteu? En qualsevol moment jo marxo, eh? Ja ho sabeu, esteu avisats.
Crec que estem millor que tu. Avui sí.
Sí, possiblement.
Bé, en tot cas...
A l'esquerra o al dret?
Em van punxar a l'esquerra.
A l'esquerra.
Perquè soc de dretana, doncs et punxen a l'esquerra.
Ah, mira, ja ha caigut.
Perquè almenys les coses bàsiques les
puguis
fer, no?
Clar,
inhabilita una mica.
Exacte. Bueno, la Olga ja ho sap, eh? Avui t'ho hem d'apropar tot, no, Mercè? No,
sí.
Fins allà on pugui arribar. Olga, preparada per la zona Vallejo?
A punt, com sempre.
Estic intrigada. La darrera notícia amb la que vas pensar abans d'anar a dormir, quina va ser?
La taula de diàleg. Poca sorpresa, eh? Vàrem veure una coreografia on tots els moviments estaven mil·limetrats. 5 a una banda de la taula, 3 a l'altra. Al moment de les fotografies no vam veure cap marca al terra, però tothom sabia on havia de situar-se. Potser va renassejar-ho abans. 2 posicions clarament oposades on han deixat clar que seguiran treballant sense terminis, sense pressa i sense pausa. El millor, que per fi han posat fil a l'agulla. Estaria bé que les properes trobades fossin discretes, com varen anunciar, i sobretot, que facin la seva feina.
Ara ho has dit, que facin la seva feina. I més política, en aquest cas europea.
Segur que en un moment o altre hi vareu veure o sentir Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea. Era el discurs de l'Estat de la Unió. Fent un resum ràpid dels reptes que tenim per davant, la crisi climàtica, s'ha adquirit el compromís de reduir en un 55% les emissions per al 2030, afrontar la transformació digital o la gestió de la immigració, però no patiu, que no van concretar cap solució. No sé si heu vist la sèrie Parliament, de Filmin. Bueno,
no.
Podeu veure Filmin. Mm. És una mena de paròdia sobre la Unió Europea on es multipliquen els debats estèrils. M'agradaria pensar que la ficció supera la realitat, encara que a vegades ho dubto.
I tot i així, avui vols destacar un dels anuncis que va fer von der Leyen.
ALMA. Es diu ALMA, el nou programa que començarà el 2022. Vindria a ser l'Erasmus del món laboral i el seu objectiu és obrir portes als joves.
I per cert que també hi va haver una compareixença que no ha deixat a ningú indiferent.
Les medallistes olímpiques Simone Biles, Michaela Maroney, Ali Reisman i Maggie Nichols varen declarar davant un comitè del Senat dels Estats Units que investiga la gestió que l'FBI va fer del cas Larry Nassar.
És veritat, perquè es considera, no?, l'escàndol esportiu del segle.
No és per menys. Nassar, l'exmetge de l'equip nacional, va abusar sexualment d'un centenar de noies i, tot i que l'FBI va rebre denúncies, no en va fer res. Biles va dir: culpo Larry Nassar, però també el sistema que va permetre els abusos. I aquí lliga perfectament la vinyeta de la Flavita Banana, una altra vegada, al País, que tot i que la fa per un article sobre la vacunació, la Unió Europea escriu: bé, es confirma una altra setmana en què, excepte els homes blancs heterosexuals, tota la resta són víctimes.
I una altra notícia que, la veritat, ens posa els pèls de punta.
Avui hem sabut que la nit de diumenge pescadors de les Illes Fèroe, que pertanyen administrativament a Dinamarca, varen capturar i matar 1.428 dofins. És un...
Que costa, entendre.
1.428. És una fita històrica. Altres anys, quan n'havien caçat molts, crec que era als anys 40, el rècord havia estat 1.200. És una cacera que forma part de les seves tradicions i sembla ser que en cap moment s'han plantejat qüestionar-se si és o no una salvatjada.
I ara, Olga, aquelles notícies que sentim, però que això, no?, que fem com si res.
Això ho fem sovint. Tothom comenta l'estudi intern de Facebook, l'empresa propietària d'Instagram. Wall Street Journal ha tingut accés a l'informe que evidencia els efectes perjudicials que té l'aplicació Instagram per a molts joves. Un de cada dos joves se sent pitjor quan utilitza l'aplicació i el 40% de les noies que es veuen poc atractives es van començar a sentir així a aquesta xarxa. Estupendo. Però i ara què? Ho comentarem i ja està? Potser parlarem amb els nostres fills? Els deixarem obrir comptes a aquesta i altres xarxes abans de l'edat que en teoria es pot? I els adults som prou conscients de l'ús que en fem i que som un model pels més petits?
Clar, nosaltres anem fent, vull dir, i ens anem connectant cada dia com si... Des de Facebook, no, mateix, el que estàs comentant, han dit... Bé...
Només has d'anar al metro i mirar, o al bus, no? La gent, què fa? Mira a l'infinit? No, mira la pantalla del mòbil i va passant.
Hola, scroll. Llibre.
Vosaltres què sou més, de Facebook o Instagram? Bé, que ve ser el mateix, però en quina xarxa?
Facebook,
o Twitter,
ja,
clar.
Ja, Facebook ja és com prehistòric per mi.
Jo mai m'havia agradat. Instagram sí que m'agrada.
La Marta, no sé, Marta, tu què ets, més de Facebook, Instagram o Twitter?
Jo sóc més de Twitter. Instagram no tinc l'aplicació, no la tinc ni al telèfon. I Facebook l'utilitzo, però més per notícies, no com de forma habitual, vaja.
José proposa Fotolog.
Hosti, però això és molt vintage, no?
Això ja està tancat, no?
Què és? Què és el Fotolog?
Penjaves fotos i podies fer un petit escrit.
A peu de foto.
A peu de foto, però això és del 2010.
Jo no sabia ni que existia.
És inquietant, que el tècnic estigui tan a l'última.
Bé, en tot cas, novetats de la cursa de l'espai, Olga.
Sí, tant. Aquesta matinada, quan passaven 2 minuts de les 2, hora nostra, s'ha enlairat Inspiration 4 des del Kennedy Space Center de Florida. La primera missió a l'espai tripulada per civils i sense cap astronauta professional.
I què faran?
Doncs durant 3 dies orbitaran al voltant de la Terra. Faran unes 50 voltes abans de tornar a caure a l'atmosfera.
Perfecte.
I mentrestant faran experiments científics i monitoritzacions rebent suport des de la Terra. Qui ha llançat aquest Inspiration 4 és SpaceX, l'empresa de l'Elon Musk. És una altra particularitat d'aquesta missió és que, a part de la tripulació, la nau té la cúpula de vidre més gran que s'ha muntat fins ara en una nau espacial. Per tant, tindran unes vistes espectaculars. I no sé si és el millor, però per conèixer els detalls de la missió, Netflix està produint una sèrie documental.
Space is a place that has always beckoned us. We look out and see it and can't help but dream about it. This journey represents the next epic leap forward.
The next epic, sí. Yes. Es titula Countdown, compte enrere. Ja es pot veure els primers 4 capítols. És una campanya de publicitat perfecta, contingut patrocinat. L'últim capítol s'emetrà quan tornin a la Terra i si ja us heu polit els 4 primers, el 5è arriba el 30 de setembre.
I també tenim novetats, no? Avui relacionades amb el món de la cuina.
El xef David Muñoz s'ha aixecat sent
David.
David, i en ve alta, perdó.
I en ve alta, sí.
No puc dir David, sí. No. David.
No, els que en diem David, quan anem a fora, ens diuen David.
Clar, per això ell ja s'hi va posar
ja
la Z.
Ja s'hi va posar, sí.
Doncs David Muñoz s'ha aixecat sent el millor cuiner del món. Es va anar a dormir així, però avui ja deu ser plenament conscient, segons la llista internacional de Best Chef Awards. El propietari dels restaurants, ara aquí també m'haureu d'ajudar, perquè mai sé si és Diverxo, Diverxo, Diverxo. Bé, l'únic restaurant amb 3 estrelles...
Estic dubtes, ara?
Clar.
No sé, com...
Sí, clar, tal com està escrit, jo crec que és com ho dius bé tu, Diverxo.
Diverxo.
No? És l'únic que té 3 estrelles Michelin a Madrid. Clar, com que no podem dir, va, anem al Diverx... No sabem, perquè està a Madrid, no?
Exacte. També té 3 estrelles Michelin, vol dir que segurament potser els preus...
Lo de les estrelles no és un impediment. Diríem que són més els 600 quilòmetres, no? I també té l'Estrexo, o Estret, o Estritxo...
Sí, l'Estrategoris, sí.
Aquest. Pulpo. deu haver tenir. Exacte, en algun plat en deu tenir. Doncs encapçala el top 100.
Espera, que encara n'hi ha un altre.
Sí, n'hi ha un altre.
Però aquest crec que sé com es diu, eh?
A veure.
Potser recordeu que en plena pandèmia va posar en marxa, jo crec que es diu Gocho. Perquè algú que és gocho és que...
Sona superbé, eh?
Sí, sí, sona fantàsticament. Escolta, on anem a sopar avui, el
però
gocho?
Però el gocho sí que serveix aquí, a Barcelona, eh?
Va servir a Madrid i a Barcelona. Però ho vau aconseguir, perquè jo ho provava tots els
supercomplicat,
dies.
Supercomplicat, no? Jo conec gent que ho va aconseguir.
Però què havíem de fer?
Va fer un menjar per emportar durant la pandèmia. Deu ser dels pocs...
Però... Jo conec gent que em va demanar, sí, però els hi va arribar fred. Clar, després és molt decepcionant, no? Perquè pagues molts diners, t'arriba el menjar, però t'arriba fred. Aleshores no el pots gaudir com si estessis al restaurant.
Fred i car, no? Deu ser
molt
això.
Car, sí. Fred i car.
Però diuen que és... A veure, pel mi, pel que m'ha arribat, és que és molt bo. Diria, no sé si, Marta, si, a veure si tu m'ho confirmes, que és com un pastís de formatge, diria, o és el de xocolata, que és?
El del restaurant, et refereixes? Sí, em sembla que és el de formatge.
El de formatge.
Sí, de formatge.
Jo no veiem fotos, però no, a casa mai vaig aconseguir.
Hem de dir que David Muñoz és la parella de Cristina Pedroche, no? Que també li ha donat com molta volada, doncs, a les xarxes socials. Ja la que tenia, no?
Un dia us diré on... Bé, és igual.
El que no. Ara digueu.
Ara hi ha Cristina Pedroche. Un dia, és que ara no ho puc dir.
Faràs una lupa d'ella.
Ja veurem.
Olga, hi ha una notícia que t'hagi agradat que vulguis compartir.
Sí, canviem de mitjà de transport. Abans estàvem amb un coet, amb una nau espacial, doncs ara anem a un de sostenible. Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, que comença justament avui, l'Ajuntament de Girona anuncia una prova pilot amb la Girocleta, el servei de bicis públiques de la ciutat, que passaran a estar disponibles 24 hores almenys fins al 31 de desembre. Provaran si tenen prou demanda i, si no, tornaran al servei que tenen fins ara, que comença a 6:15 del matí i acaba a 1 de la matinada.
Que la girocleta ve a ser aquí com el... Que això, mira, jo tampoc ho sé dir. No sé si és mai bicing o bicing, no?
Jo dic bicing.
Tu dius bicing.
Bicing.
Bicing, Marta.
Bicing, també.
Vinga, doncs bicing, a partir d'ara. Acabem amb un dubte.
Sí, justament, ara que dèiem si bicing o bicing o... Avui s'estrena a TV3 nou programa, Fake Night. Ja sabem que un moment o un altre utilitzem anglicismes, però la televisió pública de Catalunya potser hauria de filar més prim i trobar alternatives, perquè arribarà un dia en què no sabrem dir pràcticament res en català.
Doncs vinga, que nosaltres seguim avançant en aquesta taula de redacció. Arriba la imatge del dia.
La imatge del dia.
I ens fixem, com sempre, amb aquesta imatge, amb la tria que ha fet el David.
Sí, yes, all right.
Of course.
Of course. La fotografia és d'un moment del discurs. Abans en parlava l'Olga, de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. A l'Eurocambra, la foto està feta, diríem, des de dalt, enganxa la... Està feta per darrere de la mesa, un lloc més elevat, de manera que veiem von der Leyen d'esquena i de front als escons de l'Eurocambra, que precisament no és petita, l'Eurocambra. M'ha cridat l'atenció perquè la majoria d'escons estan buits. Els he comptat, fins i tot, el nombre de diputats, eurodiputats que hi ha. N'hi ha 26 en aquell moment. Potser abans n'hi havia més, en aquell moment va coincidir que tots van anar al lavabo, o fer un cafè, o el que sigui, però, clar, 26 eurodiputats... Són pocs.
Són poquets,
són
pocs.
La perspectiva enganya, perquè no es veu en la totalitat dels escons. Vaja, no fa pinta que n'hi hagi molts més.
Estaven mantenint la distància de seguretat.
Sí, sí, sí.
Jo crec que tots estaven atents a la taula de diàleg, no? D'aquí a...
També.
Jo crec que estaven mirant parliament. Per saber quina és la seva realitat.
De la distància de seguretat, i aleshores cadascú estava en un bar diferent.
També t'ho podem comprar, això.
Perquè si fos t'haguessin... Clar, dius, què estaven debatent? Coses així, home, mira, escolta, la nova marca d'ensenyament de la cafeteria de l'Eurocambra.
Podria ser.
Podria ser. O quin color han de tenir les fulles dels ficus a Xipre, també podria ser, però no. És que era el debat sobre... Era el debat de l'estat de la Unió Europea, que seria l'equivalent aquí al debat de política general al Parlament, el debat de l'Estat Nacional, al Congrés dels Diputats. Vam parlar de temes tan poc importants com a la crisi afgana o la situació, la gestió del Covid, poca cosa.
Segurament estaven o al bar o treballant en comissions. Aquesta és l'altra cosa que diuen sovint.
Sí, és les comissions. Això és per investigar, també.
Jo de gran vull ser eurodiputat.
Ben pensat.
La corresponsal.
Tres quarts d'onze del matí, Marta, la nostra corresponsal, de quin país ens parles avui?
Doncs avui us parlo de Nova Zelanda, perquè els indígenes maorís, coincidint amb la setmana de la llengua autòctona Te o Maori, han demanat al govern que el país recuperi el seu topònim original, Aotearoa, que en maorí significa el país del llarg núvol blanc.
El maorí el parla molta gent, a Nova Zelanda?
Doncs no, es calcula que només l'utilitza un 3% de la població. El Te o Maori està en declivi, de fet, des del final de la Segona Guerra Mundial, quan el govern va decidir establir com oficial l'idioma dels colonitzadors britànics. Amb tot, el 87, el maorí va ser reconegut com la llengua oficial de Nova Zelanda en un esforç del govern per reviure un idioma en perill d'extinció. Això sí, sense massa èxit.
I escolta, hi té espai el maorí en el món de la cultura?
Doncs sí, la cantant novazelandesa més internacional, Lord, acaba de publicar un miniàlbum en maorí i sona així.
Doncs sona bé, no?
Sí, sona molt bé aquest so oníric de Lord, però és clar, si parlem de maorís i de la seva cultura, no podem passar per alt una tradició feta dansa molt singular que combina càntics, moviments sintonitzats i crits. Són les haques, són aquests rituals que els All Blacks, l'equip de rugby de Nova Zelanda, escenifica al camp davant dels seus rivals abans de començar els partits i que són així. Jo avui estava repassant alguns vídeos i al·lucinava amb la cara dels contrincants, quan estaven veient la haka dels seus rivals. No m'agradaria tampoc estar al lloc de la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, si finalment declina la petició del partit maorí, que recordem reclama que Nova Zelanda recuperi el seu topònim original Aotearoa. Amb tot, i com sempre, Mercè, em quedo aquí al peu de la notícia i seguiré informant.
Doncs estarem pendents. Moltes gràcies, Marta.
A tu.
I ja sabeu, doncs, que les xarxes del dia també estan presents en aquesta taula de redacció. I avui ens deixen una imatge i una notícia que s'han fet virals i que han commogut els usuaris. La notícia ens porta fins a l'estat de Michigan, als Estats Units, i té un nen com a protagonista.
És el Michael, nen de 5 anys, de la localitat de Grand Rapids, que va convidar els 36 companys de la llar d'infants per compartir amb ells un dia molt especial. A veure, no els va convidar a un Chiqui Park o a un restaurant d'aquests de menjar ràpid per celebrar el seu aniversari, sinó que els va convidar als jutjats.
Original, com a, sí.
Als jutjats, en una sala d'un jutjat. I és que era un dia important per ell, perquè era el dia de l'adopció legal del Michael. Va anar al jutjat de Kent County amb els seus pares, que el van acollir fa més o menys un any, i ara doncs, han de passar per aquest tràmit legal, que és l'adopció.
Que maco.
I el Michael, que estava molt content, doncs, va dir, escolta, veniu tots a
compartir-ho.
Tots els 36 nanos de l'escola Bressol on va. I si mireu la foto, que la podreu veure, i em sembla que la penjarem al Twitter del programa.
El Matí Estel.
A les xarxes socials, crec, el Matí Estel. Doncs es veu el Michael assegut al costat dels seus pares, i darrere doncs, es veu tots els amics, alguns dels seus amics.
M'han agradat no els treuen caps.
Sí,
no?
Perquè alguns no arriben gairebé la No arriben a la barana de fusta i tots porten un cor fet en paper de color rosa, doncs que és molt, molt maco. Mira, d'aquestes bones notícies de tant en tant val la pena parlar-ne. També m'he fet un cop d'ull al Twitter repassant què és la tendència i he vist molts noms avui. Andrea, Fanny, Lester, Isaac, Julián... I clar, m'he preguntat qui són i per què són tendència. Doncs es veu que són alguns dels participants d'un nou programa que fan a Telecinco, que de fet no és un nou programa que fan a Telecinco, sinó que és la continuació d'un programa vell que feien a Telecinco, que era La Isla de las Tentaciones, i que ara es diu La Última Tentación.
Jo vaig tan perduda amb tot això. També els veig, cada nit allà veus noms,
sí.
Com mires, tendències. Hi ha tendències per tu, aquí no m'apareixen mai, tendències.
Sí.
I noms de gent.
No, són estan... tots aquests noms, i és aquest programa. Però és igual, no sé, ara tampoc explicarem el programa. Però bé, que tot siguin tendència, ocupin els primers llocs de les tendències de tu, és el que és més vist.
Clar, t'ha cridat l'atenció,
que...
no?
Bueno, que també
propis.
Crec que diu molt a favor d'aquest país,
també.
No? I aleshores, per tant, sempre ens quedarem amb el Michael i els seus
amiguets de la llar d'infants.
Tu diràs. I Marta, avui parlem d'una tendència gastronòmica bastant curiosa.
Sí, perquè després de les hamburgueses de bròquil arriba el peix que no és peix. Té la forma i el gust del peix, però està elaborat amb productes vegetals. Si bé ja fa temps que aquesta alternativa és al mercat, sembla que ara està agafant volada al mercat internacional.
Doncs cada vegada hi ha més gent, no?, que opta per alternatives vegetals, com la que portes.
Exacte. Cada vegada som més conscients de l'impacte medioambiental que representa la indústria pesquera a nivell global, i la demanda d'aquests productes alternatius és creixent, això sí, als països rics. Amb tot, els productes marins d'origen vegetal als Estats Units només representen el 0,1% de les vendes d'aliments marins al país. Ara bé, l'any passat, les empreses del sector van rebre 83 milions de dòlars dels inversors. Només 3 anys abans, la inversió va ser només de l'1%, el que demostra, Mercè, l'interès per potenciar aquesta alternativa al peix animal.
Compreu l'alternativa vosaltres? Menjaríeu aquest peix?
No, en absolut.
Ah, no, gens, en absolut. Clar. El peix ha de ser peix.
Ah, la Olga s'ho està pensant.
Potser, home, algun dia...
Però si vols menjar verdura, ja n'hi ha, en forma, amb la seva forma original, no?
Sí,
sempre em sobta.
És proteïna vegetal, bé, són invents, no? El que està clar és que no podem menjar ni molt peix ni molta carn, perquè són molts i s'acaba, no?
Sí, bueno, i molta verdura potser tampoc, perquè al final sortiran...
I necessitem aigua i tal.
Bueno. Tema de la verdura. Però jo ho provaria, eh? Jo, o sigui, estic amb tu, David, no?, que el peix ha de ser peix, no? Però, mira, si...
A veure, per
aquesta
provar,
tendència, puta, no, curiosa,
tot, sí,
s'ha de provar. Moltes gràcies, Marta, per aquesta notícia curiosa d'avui. I ara, ai, ja tinc ganes d'escoltar-lo. A veure, fins als nassos, de què està? Tenim, doncs, preparat en Joan Trias. Joan, bon dia.
Què tal, bon dia?
Com estàs?
Bé, home, fins als nassos, una mica.
Fins als nassos, i ja no et veig el pèl, estrany. Joan, això no pot ser. Ai, què passa? Què són aquests sospirs?
Mira... Ara feia dies que no anava amb metro, perquè és el que tenim els de fora de Barcelona, per molt l'àrea metropolitana que vulguis ser, que has d'agafar un tren quan passi i com passi, i si encara tira mig trajecte, respira tranquil que arribaràs. Però això són els trens, eh? Jo avui volia parlar dels metros. D'aquest sentit, retero que tenim tots de ficar-nos en un forat que ens condueix sota terra, fent-nos inconscientment més propers a Estallicó que a la veïna del cinquè. Ai, el metro, que no sé si us heu fixat mai, però no hi ha termes mitjos. O va molt ple o va molt buit. O no hi ha aire i t'ofegues allà dins d'un vagó sense conèixer ningú, la més terrible de les morts, o tens la sensació de ser Amundsen, el paio aquell que va descobrir el Pol Nord, però havent-se deixat el plomó a casa per no fer-li cas ni a la mare, ni a l'àvia, ni a la tieta gran. I encara pitjor, la pitjor de totes les contradiccions. Senyors amb corbates verdes que venen cases però que et poden mirar com si tinguessin 4 Chevrolets. I gent que, bé, amb un clar esperit de gremlin no toquen l'aigua, no fos cas. En fi. Hi ha més, eh?
Ah, n'hi ha més? No, sí, continua,
home, sí.
Continua.
El metro. Ai, metro no. Fosc, caòtic, el passadís de Passeig de Gràcia o una estació que, en fi, jo no he acabat mai d'entendre. Perquè sí, molt queixar-nos els catalans que hi ha un AVE a Otero de Sanàbria, que hi van més viatgers dins del mateix tren que població i al poble, però, ei, qui parla de Girona? No de la ciutat, que és molt maca, eh? De l'estació de la línia decadent del metro de Barcelona, digue-li 4, digue-li groga. Girona, que ni baixa ni puja ningú, a no ser que siguin dos turistes despistats mirant un mapa a l'inrevés. Està clar, molt clar, que si vas a Urquinaona vas al centre, o al Teatre Borràs, jo què sé, o al Cort Inglés, a berenar amb la iaia a la planta 48. Si baixes a la parada, jo què sé, a Fontana, per exemple, vas a Gràcia, i no cal dir res més de Gràcia. O a la Barceloneta vas a la platja, o allò que en diuen platja. Però Girona, què té Girona? Què té Girona? De veritat, eh? Tots ens hem fet la mateixa pregunta alguna vegada. Si baixes a Girona, on vas? Al carrer Girona hi ha un cine en decadència, sí, però alguna cosa interessant? En fi, us deixo que se m'ha acabat la T casual, la T casual, o un any més sense targeta mobilitat, amb contacte, no fos cas que un dia així, per casualitat, ens volguéssim assemblar una cosa que li diuen a Europa.
Déu meu, només podem aplaudir-lo, nois? O sigui...
Tan d'acord.
Tant.
Tant d'acord.
David, t'estimo.
Ja ho saps.
Aquests feelings... Escolta, m'encanta allò de les corbates verdes. És cert, home, bueno, és que és una darrere l'altra, eh?
Jo això de la proximitat i la falta d'aigua... Potser de bon matí no es nota tant, perquè en general la gent va més dutxada. Però quan en general, que aquí la gent no ho veu, però en David em fa molt dit com dient...
És que clar, dius en general, però aleshores...
el que no va dutxat es nota més.
Es nota més, però quan et toca tornar al vespre, tots apinyucats, també allò ja és més complicat.
Sí. Joan Trias, moltes gràcies.
A vosaltres.
Deixem preparant l'informatiu ja, amb les seves coses, i ara, mira, res, 6 minuts per arribar al punt de les 11, anem a repassar què tindrem avui com a lupa. Qui li agradi l'art, que estigui atent, perquè avui en parlarem. Posarem la lupa a Ripoll, que acull un nou festival. Olga.
Des d'avui fins al 29 de setembre s'instal·la a Ripoll el Milestone Project, una cita imprescindible pels amants de l'art urbà. I des d'aquí farem una repassada a altres cites també imprescindibles de l'art de gran format.
Doncs això serà a partir de la 1 i moment ara de la freqüència madura del misteri sonor diari que ens porta la Marta. Marta.
Què tal? Com cada dia, Mercè, us proposa un misteri sonor i els que l'encerteu entrareu al sorteig d'una fantàstica cistella que prava amb productes de proximitat com fruita en almíbar, oli d'oliva de Siurana o vi blanc clot d'encís.
I quin misteri ens proposes avui?
Avui torna a ser molt fàcil. Avui us pregunto quin país celebra avui, 16 de setembre, el dia de la seva independència.
Catalunya! Ah, no.
Ai, dic, s'ha colat un tall. Aquesta, David, amb el teu permís, és la primera pista.
Home,
avui ho tenim,
avui, sí, avui crec que ho tenim ja.
Avui
ja
explotarà el servidor de WhatsApp.
I això, qui ja ho tingui, què han de fer els nostres oients per aconseguir? La cistella, magnífica cistella Caprabo.
Que pesa molt, per cert, que l'altre dia la vaig veure i, sí, mare, enviar-nos, doncs això, ens heu d'enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu electrònic almatí@radioestel.cat.
Doncs recordem la pregunta, no? Marta, quin país celebra avui, 16 de setembre, la seva independència?
Exacte. Si ja sabeu la resposta, ens l'envieu, recordem, per WhatsApp al 663-99-30-62, 663-99-30-62 o per correu almatí@radioestel.cat. Teniu temps de participar fins a la 1 i al final del programa, com cada dia, direm el nom de la persona guanyadora.
Gràcies, Marta.
A tu.
I ara sí, res, 3 minuts i arribem al punt de les 11 i per tancar aquesta taula de redacció d'aquest dijous, abans d'arribar als senyals horaris i d'una pas a l'informatiu de cada hora, us proposem una cançó. Avui, com dèiem, per arribar al punt de les 11, li pugem al Fader, al grup de Boston, Air Traffic Controller, amb el seu èxit, The One.
appreciate.